El debat polític encara està molt calent, diríem, posto d'octubre, Jordi Borràs.
Sí, jo crec que sí. El que passa, clar, si ens traslladem a fa un any, que també estàvem en querosfera, segurament la tensió i la intensitat ha baixat una mica. Però és que, clar, si ho comparem amb un any anterior, no. És a dir, hi ha punts, hi ha refluxos, no? I clar, si fem una anàlisi d'aquests últims anys, veurem, no?, que ha pujat, sense cap mena de dubte, exponencialment. De fet, la tardor passada hi va haver un fenomen, que no sé si recordeu, cap a finals d'estiu, principi de setembre, que és que van començar a aparèixer perfils de Twitter de sota les pedres. Per què? Perquè molta gent va trobar que era una manera fàcil de comunicar-se i de compartir informació. No? És a dir, hi havia perfils que guanyaven 20, 30, 40 mil seguidors en qüestió d'un mes. Per tant, volia dir que era un recurs que la gent va tirar d'ell. I molta gent va recuperar Twitters.
Clar, també és veritat que hi havia gent que no volia donar massa la seva opinió amb el seu nom propi i es feia comptes amb altres noms, i també nosaltres vam tenir la necessitat de fer tallers de Twitter, perquè molta gent va arribar a través del WhatsApp a Twitter o a través de Telegram, vaig a tenir el Twitter i no sabia massa com fer-ho servir, no, Ganyet?
Sí, és el fenomen aquest. Molta gent que era aliena a Twitter es va fer Twitter perquè sigui la informació, perquè és que la informació ja no anava amb els informatius, sinó que anava al minut a minut. I és clar que ha baixat respecte a fa un any. És impossible seguir amb aquest ritme, estaríem tots bojos, més del que n'estem. Però molta d'aquella gent que es va fer de Twitter o va entrar a les xarxes socials per seguir el minut a minut, continua a Twitter i continua informant-se per les xarxes socials. I, de fet, és on per més ens informem, per la ràdio, per les xarxes socials. Llavors, és molt interessant i és sa i desitjable que tothom sàpigui utilitzar-la amb responsabilitat, sàpigui, sobretot, trobo és una lluita constant que tinc amb tots els meus cercles i tots els meus grups de WhatsApp, de contrastar allò que enviem alegrement per WhatsApp, que fa uns anys era l'amic que coneix un mosso que s'han trobat una cartera al pàrquing i hi haurà un atemptat i no sortiu de casa, i ara és imminentment passarà no sé què.
Jugada mestra,
sempre hi ha jugades mestres.
Ens hem cansat potser després de l'1 d'octubre d'una mica de desmentir coses que s'estan enviant uns amb els altres, de que no estan contrastats, no sé, veieu una mica més de desordre amb tot plegat? O més ordre, no ho sé.
Crec que a més informació, a més flux de persones que maneguen informació, hi ha més probabilitat de que es colin fake news. Això és evident. El desaprenentatge o l'aprenentatge de molta gent que és nova amb el món de les xarxes socials provoca també, doncs, que te les colin per tot arreu.
Tu, Jordi, t'has autocensurat més després de l'1 d'octubre?
A Twitter, crec que no.
És a dir, però sí per què t'ho penses sí tant, que... Si t'ho penses, no?
No, però sí que m'ha autocensurat a l'hora de treballar. Jo no puc anar a fer fotos a depèn d'on, ja, per qüestions de seguretat, pròpiament, no?
Però... Ha pujat el nivell, en aquest cas, dels atacs de...
Sí, sens dubte. No, però a mi, jo crec que hi ha una cosa que és certa. Si mirem com fèiem servir Twitter fa 10 anys, no? Jo em sembla que vaig obrir el 2008-2009, el primer... No? Els primers tuits, a com el fem servir ara, veiem que n'hem après tots. És a dir, clar, hi ha molta gent que comença fent a Twitter, encara no sap ben bé com funciona, quins pros, quins contres té el Twitter, i no té res a veure la manera en què tuitejàvem fa uns anys amb la que ho fem ara.
Pel que fa al tancament de pàgines web, és veritat que bé, per exemple, ara avui sentia declaracions a la CNN del conseller Jordi Puigneró, que deia, estem demanant que Brussel·les posi foc a això, perquè no pot ser que quedi així, que ens hagin tancat pàgines i que no hagi passat res. Jordi, tu feies fa pocs dies, a les xarxes comparties, i deies, Brussel·les descarta actuar per la clausura de pàgines web per part de l'Estat espanyol els dies previs a l'1 d'octubre del 2017. Tu com ho interpretes, això? Tu creus que Europa acabarà fent alguna cosa sobre això?
Bé, no soc...
Tu que vius a Brussel·les?
Sí, jo visc a Brussel·les, però no sóc un expert en el tema. El que sí vam escoltar ahir amb molt interès, el que deia... Perdó. El que es va dir a la taula sobre com funciona tot plegat, no? I en Josep, el ponent, ens va comentar això...
Que el Josep Jové, advocat, no?
Exacte, perdona, el Josep Jové, advocat, no? Que la sobirania en l'àmbit de les telecomunicacions ha passat dels estats a la Unió Europea. I que una via que ell va utilitzar amb els seus defensats, només que els havia de defensar per copiar webs, fer miralls de webs que estaven perseguides, va ser, doncs, això, posar de manifest que l'Estat estava actuant contra la sobirania, el poder que té la Unió Europea en el tema de les telecomunicacions i, per tant, s'estava coartant la llibertat d'expressió.
Puigneró, concretament, ha fet un tuit que diu la Comissió Europea s'ha vist obligada a moure fitxa i obre la porta a admetre que el tancament de webs, dominis i apps de l'1 d'octubre es va fer desproporcionadament per part de l'Estat. A veure com acaba tot això. Un altre dels temes, a banda del tema de l'autocensura o la censura que s'ha patit amb algunes pàgines web i gent que encara està als jutjats i tot plegat, hi ha una mena de tema de contaminació d'un estat d'ànim, no? Quan a les xarxes socials tota la gent que està dins dels debats polítics, sí que és veritat que ens estem contaminant de vegades en aquestes bombolles que hi ha una mena de contaminació, no sé, de l'estat d'ànim. Tu, Ganyet, això ho detectes?
Mira, el 2014, diria, Facebook va fer un experiment amb 6.500 aproximadament usuaris i els va dividir en dos grups. I a la meitat els va donar notícies generalment bones, al seu mur, i a l'altra meitat els va donar notícies dolentes. I llavors va estudiar el que publicava cada usuari arran de rebre aquests impactes. Bueno, no van descobrir res. Els que rebien notícies dolentes, hòstia, la vida és una merda, ja torna a ser dilluns, em vull aixecar del llit. Els que les rebien bones, la vida és meravellosa, que bé que estic, que m'estic passant molt bé, happy flower. Llavors, el poder que tenen aquestes xarxes, els algoritmes que hi ha darrere aquestes xarxes de condicionar-nos és enorme. Està clar que si a qui seguim és d'una determinada opció o pensa d'una determinada manera, principalment estem en una bombolla d'optimistes, pessimistes, realistes, màgics, els que vulgueu dir, doncs ens contagiarem d'allò. És més, no és que ens contagiem, és que hi som perquè som d'aquella manera. Ho triem nosaltres, això. Llavors, esclar, ens influeix moltíssim. Llavors, el que passa, les fluctuacions, i repeteixo, influeix entre cometes, perquè som nosaltres també qui les provoquem. Aquí no som espectadors, aquí no som oients, aquí som actors i agents actius.
Ja veieu que això és molt interessant. De fet, és una mica del que es parlarà i jo moderaré una taula que també serà el Jordi Borràs aquesta tarda a les 7 aquí mateix. Per tant, podeu sentir-ho en streaming o venir aquí a l'Auditori Josep Irla a la Catosfera 2018. No sé, per tancar una mica aquest tas que hem fet d'algunes de les coses que es parlaran del post 1 d'octubre, vosaltres diríeu que hi ha un abans i un després en el periodisme de xarxes de l'1 d'octubre. Jordi, tu veus alguna diferència entre com funcionaven les xarxes abans o creus que una mica ha sigut continuïtat?
No et sabria dir si des del punt de vista periodístic hi ha hagut canvi. El que sí, crec que tots plegats com a usuaris estem més al cas i ens hem estat també advertits, no?, d'això de no escoltar només les veus de sempre. Ens hem obert a noves veus, han sortit nous interlocutors, nous, diguem-ne, líders d'opinió que abans no tenien espai en els mitjans de comunicació tradicionals. I això segurament és un fet molt positiu i bastant innovador, no?, que s'obre la comunicació, s'obre a noves fonts unipersonal, sense cap tipus d'infraestructura darrere, i que la gent els segueix o no, amb això que deia en Ganyet, no? Mateix de m'identifico, per tant els segueixo, perquè m'agrada escoltar això com comunica.
Jordi Borràs, tu has vist alguna diferència entre aquest 1 d'octubre?
Jo crec que tots som una mica més conscients dels poders de les xarxes, és evident, perquè crec que l'1 d'octubre sense xarxes hagués estat molt difícil, per no dir impossible, i després que hi ha com un ambient... Bé, jo crec que hem après tots a diferenciar la bombolla de xarxes de la vida real. No? Que, això moltes vegades costa, eh? I quan estàs molt immers en les xarxes hi ha molta gent que li costa abstreure's.
I saber si el soroll és molt o poc, el que sigui. No?
Bé, és un exercici que hem de fer i que necessitem fer i que jo sempre recomano a la gent de fer. No? Intenta sortir del teu ambient a les xarxes i captar les essències del que tens realment al teu voltant, perquè és que realment són dos mons que moltes vegades no tenen res a veure.
Molt bé. I, Ganyet, què en penses?
Jo crec que aquell dia, no aquell dia, sinó els dies previs, els mesos previs, van perdre tots una mica la innocència digital. Jo crec que en aquell moment hi he tingut aquesta discussió moltes vegades i soc un ferm defensor de l'anonimat a la xarxa, de que pugui ser anònim. L'altra opció és que tinguis un carnet d'identitat, que l'haguis de posar al teclat i que et controlin tot el que fas, no?
Mm-hmm. Nosaltres, jo he de dir que perquè avui és un dia que m'agradaria dir això en antena, nosaltres sempre fem, quan fem entrevistes anònimes, sí que fem entrevistes anònimes, però en canvi fora d'antena nosaltres sabem com es diu aquella persona. Ho deixo clar.
Però jo havia tingut aquesta discussió moltes vegades, i jo soc un ferm defensor de l'anonimat, i tothom entén l'anonimat en règims repressius, a Turquia, a Xina, on es vol un control de la població i on la dissidència està en risc. De fet, Google ha hagut de cedir part de la seva llibertat per poder-se establir a Xina. Llavors, de sobte, ens vam adonar del gran valor que té l'anonimat en aquells dies. D'ostres, de vigila, que segons el que dius, o si algú et segueix els teus tuits, els teus whatsapps, les teves converses telefòniques, i ets un dissident, el poder establert, sigui legítim o no, el reconeguem o no, ens agradi o no, pots tenir problemes. A partir d'aquell dia és molt més fàcil tindre aquesta discussió, que et dic, jo m'he barallat moltes vegades amb molta gent.
N'hem après molt després de l'1 d'octubre, és veritat. Moltíssimes gràcies, Jordi Borràs, Josep Maria Ganyet i Jordi Parraguirre, per ser aquí.